Hola, bon dia. Avui, com podeu veure, comencem amb música de James Bond. No és pas perquè s'estreni cap pel·lícula ni res de res sobre aquest personatge, sinó sols i simplement perquè ha desaparegut un actor. Un actor que la joventut d'avui en dia, o potser ja no els tan joves, aquells que ja roden sobre els 35 o 40 anys, el van veure quasi bé per última vegada en una pel·lícula precisament de James Bond. Ell era el dolent de la pel·lícula. Es tracta del film Octopussy, aquella pel·lícula on Louis Jourdan, aquest actor francès nacionalitzat nord-americà i que va triomfar plenament als Estats Units, feia el paper de malvat, aquell que era fidel als enemics de la corona britànica. Però per als que ja tenim una certa edat, bastant més que aquests 40 anys, Louis Jourdan el vàrem descobrir, era a finals dels anys 40, al cinema Retiro, en una pel·lícula que es deia Cartas de una desconocida. Ell l'interpretava junta Joan Fontaine, aquella actriu que, en un moment donat, també va estar a Sitges. Ave del Paraíso, La mujer pirata, Gigi, són títols cancan. Són títols en què Louis Jourdan va participar de ple. Com he dit, la seva primera pel·lícula de Max Opus, Cartes d'una desconocida, va ser el gran descobriment d'un actor que després es convertiria en actor d'aventures, aquella Ave del Paraíso, aquella mujer pirata amb la Jean Peters. Però també es va convertir en actor de musicals, Gigi, Can-Can. En fi, per acabar siguent el dolent d'Octopussy. Però Louis Jourdan va ser sitgetà per uns dies. Ell va vindre a Sitges el 1952, junt amb Joan Fontaine, per rodar un dels capítols de la pel·lícula de Cameron Nike, que aquí a Espanya es va titular Tres històries d'amor. És potser per això perquè Louis Jourdan té pels sitgetans un caire diferent de tots aquells actors que triomfaven en aquells anys 50 en aquelles pel·lícules, sens dubte, molt ben organitzades, molt ben argumentades i que l'espectador s'ho passava de pipa amb ells. Louis Jourdan ens ha dit adeu, tenia ja sobre els 90 anys. Des d'aquí, doncs, desitjar un adeu, podríem dir-ne dir feliç, per aquest actor que un dia va vindre a Sitges a rodar una petita història, Paganino el Pirata, que perteneixia a aquestes tres històries d'amor que als anys 50, mitjans dels 50, varen poder gaudir també a la pantalla del vell cinema Retiro. Vale. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena Puro Vicio, una pel·lícula en Joaquim Fènix, una pel·lícula que es basa en socs, en sexe, en droga i també mentides. S'estrena Chapi, una pel·lícula futurista. Enamorar-se, on trobem de nou o retrobem aquell actor Andy García, aquell mexicà que vàrem veure o que vèiem en moltes pel·lícules d'uns anys enrere i que ara el teníem una mica oblidat. La conspiració de novembre, Pierce Brosnan torna a interpretar un dels seus papers policiacs. I també Desterrado, on Nicolas Cage ens porta al món de les creuades. Puro Vicio, Chapie, Enamorarse, La conspiració de novembre i Desterrado són cinc pel·lícules que ja podreu trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. I passem també a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. s'ha col·locat de número 1, Perdiendo el Norte, una pel·lícula espanyola, on els seus protagonistes viuen una història a Berlín. De número 2, El francotirador, aquesta esplèndida pel·lícula del gran Clint Eastwood, pel·lícula que la setmana passada podíem gaudir aquí a la nostra vila i que, sens dubte, és un dels millors films que ha fet aquest director, precisament no pas com a actor i director, sinó solament com a director. Recordem que Clint Eastwood ja bordeja els 85 anys, però tot i amb això ha fet que El francotirador fos una de les pel·lícules més emblemàtiques de tota la seva llarga carrera. De número 3, Baixa dos llocs, 50 sombres de Grey, aquesta història feta, pensada i ideada solament per a senyores, on elles s'ho passen la mar de bé amb aquest Grey poderós i ple de diners. De número 4, Kingsman, Servicio Secreto, no és res més que una paròdia dels films de James Bond feta per als inglesos i que saben, quan ells volen, treure gràcia, molta gràcia, de personatges molt emblemàtics. I de número 5, aquesta pel·lícula que ha sigut la gran decepció dels seus distribuïdors, Samba, la pel·lícula que volia emular Intocable, aquella pel·lícula francesa que va aconseguir autèntiques recaudacions de taquilla, però malauradament Samba, tot i siguent el mateix protagonista, no li arriba, com aquells que diuen, ni a la sola de la sabata. Perdiendo el Norte, de número 1, El francotirador, de número 2, 50 sombres de Grey, el número 3, Kingsman, Servicio Secreto, de número 4, i Samba, de número 5. Veurem si alguna d'aquestes pel·lícules com Puro Vicio o Chappie són capaços de prendre'ls i aquests dos llocs primers a Perdiendo el Norte i al francotirador la propera setmana. Passem a les pel·lícules que podrem trobar al llarg d'aquest cap de setmana fins al proper dimecres al cinema Sitgetans. S'ha de reconèixer que el cinema Retiro, des que ha reobert les seves portes, ha canviat totalment el seu sistema de programació. Si bé aquesta setmana passada podíem trobar-hi El francotirador o fa 15 dies aquesta pel·lícula que ha batut rècords com és 50 sombres de Grey, aquesta setmana ens ofereix una programació realment selecta. En primer lloc, La isla mínima, aquesta història espanyola que ha aconseguit 10 dels Premis Goya, entre ells millor pel·lícula de l'any, millor direcció i millor actor. La isla mínima no es tracta res més que dos policies que són castigats anant amb un petit poble de les marismes de per allà Andalusia i que en ella es troben la desaparició, l'estranya desaparició de dues noies. Aquelles noies que en vam dir en el seu moment les noies d'Alcassar. La isla mínima doncs toca aquest tema d'una forma genial, aconseguint doncs ser la millor pel·lícula espanyola d'aquest any de llarg i a més millor direcció i millor actor. També hi podrem trobar-hi Kimbaktu Kimbaktu, una pel·lícula nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera, o sigui, aquelles de parla no anglesa. Kimbaktu, doncs, és una història viscuda dintre aquesta ciutat de l'Orient i que fa que ens adonem compte que a vegades el món no està ben repartit. I per últim, i de cara als vostres fills, també hi podreu trobar-hi una pel·lícula perfecta de la direcció de Harry Potter i podreu trobar-hi la història d'un petit os que es tracta de Paddington. La isla mínima, Kimbaktu i Paddington, doncs, són les tres pel·lícules que podreu trobar aquest cap de setmana dins la programació del cinema Retiro. Consulteu els horaris a cartelleres. En quant al Cinema Prado, aquesta setmana permaneix tancat per motius, sembla ser, que d'aquest festival de coses de senyora que hi ha en tots Sitges, i que el Cinema Prado serveix com una de les sales on es presenten coses produïdes o pensades de cara amb elles, però no pas cinema. És la gran desgràcia que tenim en aquest poble, que els cinemes serveixen de tot a vegades menys per cinemes. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix al llarg de les diferents televisions. Per avui, dos actors de primera categoria, Robert De Niro i Edward Norton, interpreten la pel·lícula Stone, història d'un personatge que viu tancat en una presó i que fa les seves grans, podríem dir, vicissituds dintre del món. Stone la podreu trobar aquesta nit per TV3 a partir de les 22:30. Dos francos, 40 pessetes. Fa uns 10 anys ens arribava una pel·lícula que es deia Un franco, 14 pessetes, i que ens portava la història d'una família que, fugint d'Espanya per la misèria que hi havia en aquell moment, se'n va a viure a Suïssa, on allà es regenera, té els fills, però senten sempre la, podríem dir, l'enyorança de viure a Espanya. Dos francos, 40 pessetes, va ser real... Ai, 14 pessetes, perdó. Dos francos, 40 pessetes, és el que dic, una continuació d'aquesta pel·lícula d'Un franco, 14 pessetes. Ella és, doncs, el retorn d'aquesta família a Suïssa. Ells, degut a la enyorança que aquí, en aquest cas, té el fill que va viure en aquella terra, sent l'enyorança i demana als pares que retornin a Suïssa. Sens dubte, la pel·lícula no té la força de la primera, però sí que s'ha de dir que us farà passar un rato força agradable. Dos francos, 40 pessetes, la podreu trobar aquesta nit per la 1 a partir de les 22:45. El cònsol de Sodoma. Jordi Mollà interpreta a un poeta espanyol que, de forma magistral, ens explica les seves poesies. El cònsol de Sodoma, doncs, és una pel·lícula a l'espanyola que farà les delícies d'aquella gent que tenen la cultura poètica, sobretot, molt elevada. La podreu trobar aquesta nit per TV3, a partir de les 12:20 de la nit. Un clàssic per a cara als vostres fills. Sens dubte, una de les pel·lícules claus de l'època de la Walt Disney dels anys 50 es tracta de La dama i el vagabundo, una història d'amor viscuda entre una gossa, ella es diu Reina i és, sens dubte, la reina de la casa, i un vagabund, un gos vagabund, que viu les seves històries pels carrers, però que arriba un moment que comença o inicia una important història d'amor. La dama i el vagabundo, doncs, va cautivar en el seu moment amb una dintre de la filmografia de la Walt Disney. Recordo que es va estrenar a Sitges, als Jardins del Cinema Retiro, un mes d'agost, a les 8 del vespre, en aquelles èpoques en què a les 8 del vespre del mes d'agost ja ara fos quasi bé i negre, no com avui, que hem d'esperar més rato perquè el canvi d'hora. La dama i el vagabundo, doncs, va ser una pel·lícula clau de la filmografia de Walt Disney, que avui la podrem trobar aquesta nit, més ben dit, demà dissabte a la nit, a partir de les 21:30. S'ha de dir que potser no és un horari massa bo, tot i que l'horari l'ofereix la Disney Channel. El hombre tranquilo, John Wayne, Maureen O'Hara, varen crear aquesta esplèndida pel·lícula de John Ford, El hombre tranquil, o la història d'un boxejador que, per haver matat dintre d'un combat a un company, torna a la seva Irlanda natal i allà viurà una autèntica aventura carregada d'autèntica comèdia. El Hombre Tranquilo la podreu trobar demà dissabte per 13 TV a partir de les 22:30 de la nit. La Tormenta Perfecta, John Clooney, Diane Lane, ens porten aquesta història viscuda per uns pescadors que, amb l'afant de poder conquistar o de poder agafar més tonyines de les que en realitat necessiten, s'allarguen molt de la seva terra fins que, per desgràcia, es troben amb una tormenta, allò que en diuen un cicló, però d'un caire perfecte. Una pel·lícula esplèndida que la podreu trobar el diumenge per TV3 a partir de les 16:35 de la tarda. Un western d'aquells que van impactar, Los Comancheros, de nou John Wayne, en aquest cas acompanyat de Stuart Whitman, i un repartiment d'actors d'aquella època, autèntics reis de l'oeste. Los Comancheros és un film també esplèndid que ens toca sobre aquests personatges mexicans que s'introduïen dintre dels Estats Units per fer les seves malifetes. Los Comancheros la podreu trobar el diumenge per 13 Televisió a partir de les 17:45. Una pel·lícula que en el seu moment va causar impacte. Eren aquells anys en què el cine catastrofista reinava per les pantalles espanyoles, Domingo Negro, Robert Shaw, un dels també malvats de la sèrie de James Bond, era el seu protagonista, en aquest cas fent de policia, i per descobrir un intent d'assassinat, però no pas d'una persona, sinó un intent de matar com més gent possible dintre d'un camp de futbol. Domingo Negro la podreu trobar el dilluns per Paramount Channel a partir de les 12:25 del migdia, una hora bastant intempestiva. Agárralo como puedes, una comèdia carregada de gags. Liam Neeson és el protagonista que, al començar o a iniciar aquesta sèrie de comèdies, es va convertir en el rei d'aquestes històries. Agárralo como puedes, doncs, us farà passar un rato molt, però que molt divertit, amb un gag darrere l'altre. Dimarts ens l'oferirà la Paramount Channel a partir de les 24 hores, o sigui, a partir de les 12 de la nit. Una pel·lícula que en el seu moment va fer autèntiques barbaritats de taquilla aquí a Espanya i que s'ha de reconèixer que no és ni molt menys el millor del cinema nord-americà d'aquella època. Es tracta d'una pel·lícula infantil, Los Picapiedra, però amb personatges reals, o sigui, no pas en dibuixos com ens oferia la televisió. Los Picapiedra va aconseguir autèntiques, podríem dir, tonelades de pessetes en aquells principis dels anys 50, que, incomprensiblement, es va convertir en la pel·lícula més taquillera de l'any. La podreu trobar el dimarts per Disney Channel a partir de les 9 del vespre, o sigui, a partir de les 21 hores. També podreu trobar aquesta setmana precisament un Franco 14 pessetes, aquest viatge cap a Suïssa, que amb un dos francos 40 pessetes retornen, ells inicien doncs aquest viatge a Suïssa per incloure's la seva vida dintre aquest país, fred país, però que també el seu nen neix allà i es converteix ja en un suís autèntic. Un Franco 14 pessetes, doncs, és una pel·lícula superior a la que es projecta avui també i que us farà passar un rato molt, però que molt distret, molt, però que molt divertit en com actuen els espanyols quan surten fora de l'estranger. La podreu trobar el dijous per Paramount Channel a partir de les 10 del matí. I per últim, El perfume, història d'un assassino, una pel·lícula francesa amb toc espanyol, interpretació d'americans com Dustin Hoffman, rodada íntegrament o quasi bé íntegrament a Barcelona, i que ens narra la història viscuda per un assassí en què, amb el perfum, ell descobreix moltes, però que moltes coses, amb l'olor d'una dona o amb l'olor que sigui necessària. El perfume, doncs, és la història d'un assassí basada en una novel·la que va ser famosa anys enrere. la podreu trobar també el dijous per Paramount Channel, aquesta a partir de les 22:15 de la nit. Stone, 2 francos 40 pessetes, i El cònsol de Sodoma per aquesta nit. A partir de demà, La dama i el vagabundo, El hombre tranquilo, La tormenta perfecta, Los comancheros, Domingo negro, Agárralo como puedas, Los picapiedres, 1 franco 14 pessetes, i El perfume, Historia de un asesino. Com cada setmana us recomanaré una pel·lícula, sigui en cinema o sigui en televisió. En televisió, recomanar-vos Aquest hombre tranquilo, aquesta petita joia de John Ford, que interpretada per John Wayne i Maureen O'Hara, ens fan viure la història d'un boxejador que viu les seves tristeses a Irlanda, i on es troba una Irlanda entre catòlics i protestants, que John Ford, de forma magistral, la converteix en una gran comèdia. El hombre tranquilo la podreu trobar doncs demà dissabte per 13 televisió a partir de les 22:30. En quant en cinema, recomanar-vos per aquesta setmana dues pel·lícules de crec que és d'obligada visió per tots els cinèfils: La isla mínima, amb 10 premis Goya, millor direcció, millor actor i sobretot millor pel·lícula. La història d'aquestes nenes d'Alcàsser, portada d'una forma magistral per al cinema espanyol, a les pantalles, a les nostres pantalles. I també recomanar-vos Tombactú, una història nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera, que sens dubte farà les delícies dels més cinèfils. I passem ja a les pel·lícules que podreu trobar al llarg de la setmana, també ja en quan se vulga videoclub. Los Juegos del Hambre, Sin Ha, Sin Sajo 1, diuen que potser és la millor pel·lícula de la sèrie, d'aquesta sèrie de 3 pel·lícules, en què ara ens ha arribat la última. La Sal de la Tierra, un interessant i premiat documental que va ser guanyador d'Òscar. Un documental doncs que ens porta tot un seguit de formes i maneres de ser el món. I per últim, Camino de la Cruz, un drama que va ser guanyadora de l'Os de Plata al Festival de Berlín. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo 1, La Sal de la Tierra i Camino de la Cruz són 3 pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música, reconeguda música de història interminable, us dic adeu i fins la propera setmana.
Agenda cinematogràfica. 5 minuts, tornem aquí, notícies en connexió amb la xarxa.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.